El despatx i la casa de Rodríguez Zapatero estan en el centre de la investigació de la presumpta trama de comissions il·legals per la qual l'expresident espanyol està sent investigat. La policia creu que Zapatero reservava casa seva per a les decisions més sensibles. Al sumari de la causa, al qual ha pogut accedir Catalunya Ràdio, els investigadors parlen d'una estructura estable i jerarquitzada en tres nivells. A la direcció i control hi situen l'expresident, en segon lloc, controlant la xarxa de contactes, el seu amic i empresari Julio Martínez Martínez, i en tercer lloc, encarregada d'emmascarar factures fictícies, la seva secretària Gertrudis Alcázar. Es tracta d'un cas amb molts noms propis i moltes societats implicades, i per això en farem un mapa de situació, també per entendre per què la causa pressiona tant Pedro Sánchez. Ell avui ha rebut una mica d'aire, això sí. La Guàrdia Civil descarta moviments opacs als comptes de la seva dona i conclou que la càtedra que va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid es va crear seguint la normativa.
Catalunya nit.
Un dels 14 espanyols que estan fent quarantena per antivirus a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu en l'últim test PCR, tot i que de moment no presenta símptomes. Preocupa molt més el brot d'Ebola, que va començar al Congo i que deixa els primers positius ja a Uganda. A Itàlia, dos ciutadans que provenien d'aquest país estan amb febre i sota estricta vigilància. El director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, viatja demà al Congo per conèixer de primera mà la gestió del virus, que ja ha encomanat un miler de persones i es calcula que ha provocat 200 morts.
El Papa Lleó XIV ha dedicat la seva primera encíclica a la intel·ligència artificial per assegurar que no es pot considerar moralment neutra i demana que es tracti amb humanisme. Ha comparat aquesta tecnologia amb l'energia nuclear i ha criticat l'ús que en fan les elites econòmiques.
I una notícia molt esperançadora per a les persones amb al·lèrgies alimentàries, perquè poden superar-les amb immunoteràpia oral. De fet, 9 de cada 10 persones acaben tornant a menjar l'aliment que els provocava reaccions al·lèrgiques. Ho constaten des de l'Hospital Vall d'Hebron, que és pioner en aquest tipus de teràpia. Us explicarem com es fa aquest tractament d'aquí uns minuts.
En un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. Induïm que la persona, el seu sistema immune, no reaccioni contra l'aliment.
Els nens són molt més receptius a la immunoteràpia i arriben a curar-se de l'al·lèrgia.
Do you have an appointment?
The name's Bond.
James Bond. He's with me.
And you are?
És el nou joc de l'icònic agent secret Bond, James Bond, al servei de Sa Majestat. Sortirà a la venda dimecres a les principals plataformes. I tant si sou de jugar a videojocs com si no, us explicarem que s'ha desenvolupat a Barcelona, a l'estudi IO Interactive.
I a partir de les 11 repassarem l'emotiu comiat que el Manchester City ha donat a Pep Guardiola amb actuació i comiat inclòs de Mishima. David Carabent ha dit a l'afició que comparteixen l'emoció per com s'estimen el Pep i que hauran, això sí, d'aprendre ara a enyorar-lo, com fan els culers.
We are Mishima, and we are a, even if we are a Catalan band, full of Barça fans, yesterday at the Etihad, we had to shed some tears with you as we watched the wonderful love and respect you have for Pep Guardiola. You will have to learn to miss him as we have been doing in Barcelona for the last 14 years and a month.
Guardiola, we got Guardiola.
Són les 10 i 5 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
setmana passada la imputació de Zapatero va acaparar l'actualitat política i aquesta comença des d'aquesta tarda, que ho sabem, ha sortit a la llum el sumari del cas Plus Ultra, que assenyala l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per José Luis Rodríguez Zapatero. S'hi presenta a l'expresident espanyol com l'home que mana, l'empresa de les filles com a clau en el cobrament de presumptes suborns i el domicili de Zapatero com el centre neuràlgic per planificar directrius i fer funcionar la xarxa d'empreses. La instrucció del cas continua i ara el jutge de l'Audiència Nacional, que s'encarrega a més una ordre internacional per detenir el propietari de l'aerolínia rescatada amb 53 milions d'euros públics. Això ens porta cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
Bona nit. Finalment, el sumari ha refermat el que apuntava fa uns dies l'escrit del jutge. Zapatero era el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics i, per aconseguir-ho, hauria utilitzat tota una xarxa d'empreses. Prova d'això són alguns missatges que apareixen en aquests informes intercanviats entre els directius de Plus Ultra. Un d'ells diu Zapatero mana aquí. En un altre feia referència al fet que coneixien el rescat de l'aerolínia abans d'aprovar-se en Consell de Ministres. Al sumari no hi apareix cap conversa de Zapatero, tampoc cap àudio, i els investigadors reconeixen que sempre va intentar esquivar en primera persona els moviments més compromesos. Segons els investigadors, el centre neuràlgic era el despatx de Zapatero, però destaquen la importància del domicili particular de l'expresident espanyol com a nucli físic de la trama. Per a la policia és clau, consideren que és on es prenien les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. Tot i això, el jutge no ha donat l'ordre per entrar al domicili. Zapatero s'hauria beneficiat d'aquestes comissions i també les seves filles a través de la seva empresa, que rebia diners d'aquesta presumpta trama a través de Plus Ultra, però també de la consultora Análisis Relevante.
És un sumari, evidentment, amb molts documents, molta informació, on també es detalla l'escorcoll de l'oficina de l'expresident espanyol.
Sí, sobretot destaca el contingut de la caixa forta oculta en el despatx, on es van trobar diverses joies, discos durs, agendes, documents i pendrive. Segons la secretària de Zapatero, les joies, polseres, anells, collarets, eren d'una herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident, i també de regals de viatges. En tot cas, el jutge està convençut del paper rellevant i de la implicació de Zapatero en aquesta trama, però ha demanat més informació fiscal i comptable de totes les empreses. Ha ordenat buidar el contingut de tots els correus electrònics des del 20 de març del 2020, quan van començar els contactes per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra, principal font d'ingressos de Zapatero. El magistrat també ha emès un ordre internacional per detenir Rodolfo Reyes, principal accionista de la companyia Plus Ultra, pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals.
Gràcies, Àngels. El cert és que s'ha d'anar posant ordre a aquestes més de 2.000 pàgines que té el sumari del cas contra Zapatero. De fet, són la suma de diligències, investigacions policials, informes d'escorcolls i també tota la documentació que forma part de la causa. Àlex Giral Robert, bona nit.
Bona nit.
Quines informacions més hi podem trobar?
Doncs, per exemple, un nexe amb José Luis Ábalos. El sumari recull que l'exministre de Transports, el seu assessor Coldo García i Zapatero van quedar per dinar el març del 2021, una setmana després que el Consell de Ministres aprovés el rescat de Plus Ultra. També hi ha dades molt reveladores de l'amic i suposat testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez, com ara que li van interceptar més de 280.000 euros en efectiu a casa seva, repartits en llocs com un radiador o una bossa de golf. De missatges i documentació seva, se'n dedueix que té un gran poder d'influència sobre Veneçuela, amb capacitat per incidir fins i tot en àmbits com l'alliberament de presos. També es desprèn que hi fa negocis amb or, divises i petroli. A banda, criden l'atenció elements com la creació d'una societat clau en l'entramat amb seu a Dubai, just després d'una reunió organitzada per Zapatero i l'estirada d'orelles de la policia al braç inversor de l'Estat, la SEPI, per falta d'informació amb episodis com l'enviament de carpetes buides o arxius que directament no es podien obrir.
Estem sentint molts noms propis i moltes societats implicades aquests dies. Per tant, ara volem situar qui és qui en aquest suposat entramat de tràfic d'influències en el qual l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero figura a l'epicentre. Ens ho expliquen Pilar García i Albert Prat amb el muntatge de Jordi Galbany.
Julio Martínez Martínez.
Mà dreta de l'expresident, amic i presumpte lloctinent i testaferro de Zapatero en la trama.
Rodolfo Reyes Rojas.
Principal accionista de Plus Ultra Línies Aèries, investigat als Estats Units per suposat blanqueig de diners. De fet, l'Oficina d'Investigacions del Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units investiga una organització criminal transnacional dedicada al blanqueig de capitals i a la corrupció d'empresaris i de persones vinculades amb la política.
Julio Miguel Martínez Sola, president de Plus Ultra, i Roberto Rosselli, director general de Plus Ultra.
Tots dos haurien tingut un paper actiu a l'hora de buscar contactes per arribar fins a Zapatero.
Ramon Gordils, diplomàtic veneçolà, i Manuel Fajardo, home de confiança de Zapatero a Venezuela.
Serien intermediaris entre els directius de Plus Ultra i Julio Martínez Martínez.
Miguel Palomero de Juan.
Advocat de confiança de l'accionista de Plus Ultra hauria explorat la via Avalos per aconseguir ajudes per a l'aerolínia. A ell se li atribueix la proposta de fer un kitchen gabinet per torpedinar la investigació sobre el rescat públic de l'aerolínia.
Maria Gertrudis Alcázar.
Secretària personal de Zapatero. Seria la responsable de coordinar els conceptes de les factures que estan sota sospita.
I Cristóbal Cano.
Gestor de l'entorn societari controlat per Julio Martínez Martínez en funcions administratives, que tindria un contacte fluid amb Alcázar.
Empreses.
Finance Boutique.
Nom de l'estructura empresarial articulada per rebre els cobraments pel tràfic d'influències.
Anàlisi Relevante.
La principal empresa de la trama és la consultora de Julio Martínez Martínez. Seria l'instrument financer per simular serveis d'assessoria. La direcció l'exercia José Luis Rodríguez Zapatero.
What the Fab S.L.
Empresa de les filles de Zapatero. Segons les investigacions, seria un vehicle instrumental per generar facturació i donar cobertura legal a les operacions econòmiques de l'entramat.
I de la Consulenza Estratègica S.L.
Empresa administrada per Julio Martínez Martínez, beneficiària del contracte amb Plus Ultra per ingressar una comissió pel rescat de l'aerolínia, que generaria un ingrés de 530.000 euros. A més, actuava com a peça instrumental per desviar fons a l'estranger.
Doncs bé, davant aquest nou allau d'informació que hem tingut a les últimes hores, hem pogut sentir ja també algunes reaccions a tot el que està passant relacionat amb la imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero. Joan Vilaplana, bona nit.
Bona nit. Sí, comencem pel seu portaveu autoritzat, Luis Arroyo. Abans de conèixer el contingut del sumari, ha dit a Televisió Espanyola que l'expresident considera conjectures i disbarats les acusacions de l'UDEF i que es vol defensar. Arroyo també ha atribuït als informes policials el suport que Zapatero ha donat públicament a Sánchez.
Es verdaderamente alucinante y, por supuesto, es en 2023, justo cuando el presidente Zapatero empieza de manera muy destacada a defender al gobierno de Sánchez y al Partido Socialista, cuando empieza a recibir estos ataques brutales.
I avui també hem pogut sentir un altre expresident socialista, Felipe González, que ha demanat eleccions anticipades.
Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
Bé, les formacions polítiques, Joan, també van reaccionant a mesura que es van coneixent detalls de la investigació. Com era d'esperar, l'oposició insisteix en reclamar que es posi a punt final a la legislatura, com ara sentíem també que demanava Felipe González, i per tant anar a eleccions, això seria.
Exacte, el PP ha elevat la pressió al PNB perquè els doni suport en una eventual moció de censura després que ahir els nacionalistes bascos posessin data de caducitat al govern de Sánchez per finals d'aquest any. Borja Semper és el portaveu dels populars.
Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
Per la seva banda, els socis de govern, Sumar, no volen eleccions, diuen que l'executiu continuarà. Tot i això, després de conèixer el contingut del sumari, el ministre de Drets Socials d'aquesta formació, Pablo Bustinduy, s'ha mostrat preocupat i ha demanat totes les explicacions.
No me gusta nada lo que está pasando y espero que con luz y taquígrafos se averigüe todo lo que ha pasado y se clarifique todo lo que ha pasado.
El mateix president del govern, Pedro Sánchez, s'ha refermat en la continuïtat del seu executiu fent gala de dades econòmiques.
España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
Els socialistes argumentaven aquest matí que no hi ha proves que apuntin a la culpabilitat de Zapatero i afirmaven que estan desitjant que l'expresident es pugui explicar davant el jutge.
Música. En punt un quart d'onze de la nit, en canvi, Pedro Sánchez ha rebut avui un baló d'oxigen pel que fa al cas que afecta la seva dona, Begoña Gómez. La Guàrdia Civil diu que la creació de la càtedra que va codirigir es va fer segons la normativa. En el seu informe, l'UCO conclou que no ha localitzat pagaments opacs als comptes de Gómez i que no es pot parlar d'enriquiment il·lícit durant els 2 anys de la càtedra. El que no han pogut aclarir és si va arribar a explotar comercialment el programari creat per aquests estudis i obren la porta a possibles irregularitats amb les dues empreses que el van desenvolupar.
Passa un minut d'un quart d'onze de la nit. Farem ara una pausa per la publicitat i a la tornada us explicarem aquest fet que hem conegut aquesta tarda, i és que un dels 14 espanyols que encara estan fent quarantena per antivirus a l'Hospital Militar López Ulloa de Madrid ha donat positiu, tot i que símptomes. I també actualitzarem l'estat de l'evolució de l'Ebola al Congo, que va començar al Congo i ara també ha provocat ja alguns contagis a Uganda. Fins ara.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
Una cita única per acomiadar un any excepcional.
Últimes entrades a bcnclassics.cat.
La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
No m'agrada aquesta sintonia.
És que està molt bé.
Inconfusible, però molt imitable.
M'ho faries tu, Lisenda?
Jo sempre. Pa. Pa, 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 pa.
Mar Marvà, bona tarda.
Bona tarda.
Pots fer un pam, 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 pam?
Pam, 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 pam.
Molt bé.
Com ho faries, Òscar?
No, jo no ho faria. Pam, no puc millorar-ho.
Pam, pam, pam.
Veus?
De dilluns a divendres de 4 a 7...
La millor hora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Pam, 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 pam.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
Bueno, doncs no la faig, no. Ja està.
És que fots cada pregunta, no, tio, de veritat.
És dels entrevistes lletges que t'he vist.
Avui soc... Avui
estic... Perdona, t'he de capir, això, però... És que no tinc una resposta.
No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
No.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
El Ministeri de Sanitat ha confirmat aquest vespre un nou cas positiu d'antivirus entre els 14 espanyols que estan aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Tot plegat, recordem-ho, arran del brot del creuer Ondius. És el segon cas confirmat fins ara a l'estat espanyol. Segons el Ministeri, el pacient que ha donat positiu en l'última PCR no té símptomes. És un contacte estret i ja estava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar a l'hospital. Ara se l'ha traslladat a la unitat d'aïllament del nivell del mateix centre. Les autoritats sanitàries asseguren, però, que s'ha detectat el cas dins del dispositiu d'aïllament i control que ja està en marxa i que, per tant, no canvia el risc ni tampoc les mesures per a la població general.
I ara el que preocupa i molt és l'Ebola. El director general de l'Organització Mundial de la Salut viatja demà al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot, que ja ha provocat 220 morts. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut assegura que l'epidèmia l'epidèmia els està superant en velocitat i preocupa que es pugui escampar ràpidament per altres països. Oriol Pujadó, bona nit.
Què tal, bona nit.
Les xifres podrien ser molt més altes que aquestes que estem dient.
Sí, perquè tu ara deies 220 morts, són morts sospitosos d'haver perdut la vida per Ebola, però encara no hi ha una confirmació analítica de tots els casos. També se sospita que hi ha 900 persones a la regió que podrien tenir el virus. De fet, avui Uganda ha confirmat dos nous casos sospitosos i, per tant, ja serien 7 les persones que tindrien el virus en aquest país. Justament, un vol des d'Uganda ha obligat a activar la vigilància sanitària sobre diverses persones a Itàlia. Dos d'aquests viatgers estan ingressats a un hospital de Milà amb febre. El Ministeri de Sanitat italià ha confirmat que els dos pacients estan en un centre hospitalari amb els nivells més elevats de biocontenció i de gestió de malalties infeccioses. Tots dos ara seran sotmesos a proves diagnòstiques establertes pels protocols nacionals i internacionals i també s'ha hagut d'activar una vigilància preventiva als seus familiars. El brot d'Ebola es va declarar el 15 de maig a la regió congolesa d'Ituri. En aquest cas es tracta de la variant Bundi Bugio, contra la qual no hi ha vacuna ni tractament i que té una taxa de mortalitat de fins al 50%. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, assegura que la violència que viu aquest país i la regió està obligant a fugir a molta gent, inclosos treballadors sanitaris i humanitaris, i això està dificultant greument els esforços per ampliar el rastreig de contactes i identificar les infeccions amb antelació per poder contenir-les.
El papa Lleó XIV ha fet tota una declaració d'intencions en la seva primera encíclica, assegurant que la intel·ligència artificial no és neutra moralment i reclamant que es tracti des d'una perspectiva humanística, no pas amb lògiques de poder. De fet, ha advertit que la concentració de poder tecnològic que representa la intel·ligència artificial pot ser un gran perill i que cal establir normes, ha dit, de control públic. Toni Forteza.
Doncs sí, perquè és un text que demana accions. En la seva primera encíclica, el papa defensa que la IA ha d'estar al servei de la dignitat humana i reclama desarmar-la.
El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
La directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura de la Universitat Ramon Llull, Míriam Díez, destaca que el text reclama accions polítiques i considera que pot influir en les grans empreses tecnològiques. Són declaracions a 3cat.info.
Crec que aquestes empreses s'ho pensaran dues vegades en segons quines afirmacions o segons quines decisions prenguin i també perquè saben que té un abast moral. El que és interessant és que el papa s'ha posat com a interlocutor, ha volgut participar en una conversa perquè creu que la intel·ligència artificial té moltes bondats però també senyala les ombres.
El pontífex també adverteix que el control de la intel·ligència artificial per part de les grans empreses informàtiques pot generar més desigualtat i manipulació. Una preocupació que comparteix Christopher Ola, fundador de l'empresa d'intel·ligència artificial Anthropic, que ha assistit a la presentació de l'encíclica.
El desenvolupament de la IA està concentrat en un grapat de països rics. Com ens assegurem que els avenços de la intel·ligència artificial es comparteixen a tot el món? No tenim cap mecanisme per garantir-ho. És un problema que no hem resolt.
L'encíclica també denuncia l'impacte ambiental i social de la IA i adverteix que en l'extracció de minerals necessaris per a aquesta indústria encara hi treballen menors d'edat.
Doncs anem ara cap a Washington. Washington, perquè Anthropic, aquesta empresa tecnològica fundada per aquesta persona que ara escoltàvem, Christopher Ola, i alguns dels exempleats de la companyia que va posar en marxa ChatGPT, sempre ha mostrat reserves sobre la velocitat amb què s'implementa la intel·ligència artificial i sobre l'ús que se'n fa. Des de fa mesos, aquesta companyia manté una disputa oberta amb el Pentàgon. Per què, Oriol Serra?
Doncs a priori es tracta de diferències profundes sobre l'ús militar de la intel·ligència artificial. El Departament de Defensa dels Estats Units va exigir a la companyia Anthropic poder accedir a totes les eines incloses al sistema anomenat Claude, de manera que el govern en pogués fer un ús sense restriccions amb finalitats militars i també de vigilància domèstica, és a dir, de la pròpia societat nord-americana. Pel mig hi havia problemes contractuals, és a dir, econòmics, però Anthropic s'hi va negar al·legant que no es podien creuar certes línies vermelles, és a dir, que no estava disposada a autoritzar que s'utilitzés la seva tecnologia aplicada en armes autònomes i letals. La reacció de l'administració Trump va consistir en situar Anthropic en una llista negra, qualificant la companyia com un risc inacceptable per a la seguretat nacional dels Estats Units. En resum, el Pentàgon va boicotejar Anthropic fins al punt que la comercialització dels seus productes quedava bloquejada. Anthropic va denunciar una violació dels drets recollits a la primera esmena de la Constitució nord-americana. Un tribunal va qualificar el boicot del govern d'arbitrari i capritxós. Actualment, la Casa Blanca ha derivat els seus contractes en matèria d'intel·ligència artificial amb finalitats militars i d'espionatge amb l'empresa OpenAI.
Quatre minuts i arribarem ja a 11:45 de la nit. Parlem ara de les negociacions per a un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que avancen però s'allunyen les perspectives d'un pacte imminent, com s'havia demanat i deixat entreveure des de Washington. Diversos moviments diplomàtics arreu del planeta indiquen que sí que s'està posant fil a l'agulla alguns dels aspectes més sensibles del compromís entre les dues parts. D'entrada, l'obertura de l'estret d'Hormuz, el desbloqueig d'actius iranians congelats i també un calendari per negociar el programa nuclear de la República Islàmica. Ignasi Abad, bona nit.
Bona nit. Tot està en marxa, efectivament. L'equip negociador de l'Iran avui ha anat a Qatar, un dels països del Golf aliats de Washington, i que el mateix Iran va atacar durant les primeres setmanes de la guerra a l'Orient Mitjà, però ara hi ha un escenari prou destensat com perquè pugui haver-hi aquesta reunió. Allà a Qatar hi ha part dels diners bloquejats de les sancions nord-americanes contra Teheran i per això els interessa parlar directament a veure què és el que poden fer. Per això, justament en aquest viatge hi ha anat, a més dels dos principals negociadors, el governador del Banc Central de l'Iran. De moment, però, el portaveu del Ministeri d'Exteriors d'aquest país diu que no hi ha un acord imminent.
És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
Això passa a Qatar. Mentrestant, a la Xina, el primer ministre del Pakistan, que és el país que fa de mediació entre els Estats Units i l'Iran, ha anat a Pequín per entrevistar-se amb el president Xi Jinping i recordem que la reobertura de l'estret d'Hormuz és clau en l'acord. És d'interès de la Xina que els petroliers que estan bloquejats al Golf Pèrsic puguin sortir per portar tot el petroli que necessita la Xina i molts països de l'Àsia. En un altre punt de l'Àsia, justament a Nova Delhi, és on està el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, que avui ha afirmat també que hi ha avenços sòlids en aquests contactes sobre Hormuz en concret i sobre la possibilitat també d'obrir negociacions ja directament sobre el dossier nuclear iranià, que és el principal objectiu dels Estats Units en aquesta guerra. Però això no passaria fins que hi hagi un acord de pau per acabar les hostilitats inicialment. Avisa Marco Rubio que Washington, però, no es vol precipitar.
El president no tancarà un mal acord, simplement no ho farà. Ningú ha fet més i ningú s'ha pres més seriosament l'amenaça d'un Iran nuclear que el president Trump. I, per tant, estic molt segur, i tots hauríem d'estar molt segurs, que o tindrem un bon acord o haurem d'afrontar-ho d'una altra manera. Preferiríem tenir un bon acord.
Aquest és el discurs sempre dels Estats Units. Volen un bon acord, volen que hi hagi un acord, però que sigui sòlid. A la vegada, el president dels Estats Units, Donald Trump, avui ha fet un d'aquells missatges a la xarxa social, de la seva xarxa social, Truth Social, on ha obert un nou element, que és que vol que tots els països àrabs o els principals països musulmans, també, sí, perquè aquí, per exemple, afegeix Pakistan o Turquia, s'assumin els acords d'Abraham, que són aquests acords de normalització de les relacions amb Israel. I diu que un acord amb l'Iran hauria, ja que els Estats Units ha fet tant d'esforç perquè aquest acord sigui, doncs volen que també aquests països s'acostin a Israel, que és una cosa que estava en marxa abans dels atemptats terroristes de Hamas a Gaza, fora de Gaza, que van motivar aquella guerra de Gaza. Bé, en qualsevol cas, amb tot aquest escenari, Els mercats són optimistes, perquè avui el preu del petroli ha baixat i això és indicatiu que almenys creuen que les converses van per bon camí.
Doncs ens quedem de moment amb aquest indicador. Gràcies, Ignasi. Bona nit. Bona nit.
Когда в твой дом пришла беда, не плачь, не бойся, не проси. Моя полночная звезда больному миру посвети.
Divendres us explicàvem aquí al Catalunya Nit l'atac que hi havia hagut contra una residència d'estudiants al Donbass, en què van morir 21 joves. És un atac que havia fet l'exèrcit ucraïnès, i això el Kremlin ho ha aprofitat ara per portar els periodistes estrangers al lloc de la tragèdia. El Kremlin acusa Kiev de crims de guerra per atacs com aquest, que qualificava de terrorista. Doncs bé, entre els periodistes que ha convidat a visitar la zona d'aquest atac hi ha la nostra corresponsal, la Cristina Solies, a qui podem saludar ara. Cristina, bona nit.
Hola, Manel, bona nit.
Cristina, d'entrada, no és habitual que el Kremlin organitzi aquestes sortides. Expliquem per què ho va fer, perquè ja entenem que hi ha molts condicionants, però d'entrada, per què creus que van organitzar-ho?
Sí, no és gens habitual, però segurament es van adonar que podien treure rèdit polític. La diplomàcia russa, penseu que ens va avisar dissabte a la premsa estrangera, i ja de matinada van volar des d'una base militar de Moscou i vam aterrar en una altra base militar a prop de la frontera de Lugansk. Allà, des de l'inici de la guerra, no s'hi pot volar. És a dir, jo sempre que he anat al Donbass he hagut de fer més de 24 hores de tren. Per tant, imagineu-vos amb l'excepcionalitat d'aquest viatge, no?, que havien organitzat. I un cop allà ens van posar un autocar, ens van portar fins al lloc de la tragèdia, que és aquesta ciutat d'Starobils, que es troba a uns 70-80 quilòmetres de la primera línia de front, i estàvem totalment escortats per personal militar, personal diplomàtic, serveis secrets russos, que ens van fer un tour només per un dels edificis, per aquesta residència estudiantil que havia estat víctima d'aquest atac de drons ucraïnesos, on hi van morir, com deies, aquests 21 joves, la majoria noies, que estudiaven per ser mestres.
Per tant, moltes limitacions. Què és el que vas poder veure, Cristina?
Allà el primer que vam poder constatar és que s'havia atacat un objectiu civil. És a dir, recordem que Ucraïna va assegurar que havia colpejat una unitat d'elit de drons, però el que ens van ensenyar va ser aquest edifici enrunat d'una residència estudiantil. És a dir, perquè us en feu una idea, hi havia aules amb finestres trencades, les taules i cadires destrossades, els pisos de dalt, els pisos superiors de les habitacions, hi havia lliteres cremades, la roba, els llibres, els peluixos amb què dormien les víctimes en el moment de l'atac i van haver de sortir corrents, les típiques habitacions de gent molt jove amb pòsters, amb fotos a les parets. I un cop vam acabar tota aquesta visita per l'edifici enrunat, a la sortida ens esperava un bomber per explicar-nos el seu testimoni.
Estaven cremant 6 objectius civils i vaig sentir els crits horrorosos de les víctimes, dels nens. Vam fer tot el possible per rescatar-los.
Clar, el que no vam poder comprovar és si hi havia alguna infraestructura militar a prop d'aquesta residència d'estudiants o alguna unitat de drons que pogués ser un objectiu militar per als ucraïnesos. Simplement el que vam veure és aquesta residència estudiantil destrossada.
Clar, per tant, aquest bomber us el van oferir perquè l'entrevistéssiu. Vau poder parlar amb testimonis?
No, i aquest és el quid de la qüestió, perquè vam demanar insistentment de poder parlar amb víctimes, amb els seus familiars, amb ferits, simplement amb veïns d'Starobils que havien vist l'atac, que s'havien despertat de matinada, i a la premsa estrangera no ens ho van permetre, encara ni després vam veure com els mitjans oficialistes russos sí que van poder entrar, per exemple, a l'hospital de Lugansk, on es recuperaven aquesta quarantena de ferits, i quan ho vam demanar des del Ministeri d'Exteriors rus ens ho van justificar així.
La gent està molt greu i ara no ho veiem possible.
Clar, i van afegir que les víctimes estaven poc predisposades a parlar amb periodistes estrangers, sobretot amb periodistes europeus, ens van dir.
Clar. Queda clar que, això sí, es va atacar una residència d'estudiant, que és, evidentment, una cosa molt greu, però, clar, aquí si posem una mica de context, de seguida pensarem en la quantitat de vegades que ha passat el mateix contra infraestructura civil a Ucraïna. Per tant, amb atacs llançats des de les posicions russes per part de l'exèrcit rus, en aquests últims 4 anys n'hi ha hagut diverses.
I no cal anar gaire enrere, perquè de fet poques hores abans el govern rus havia tret pit d'haver atacat Ucraïna amb el míssil Oreshnik, que és aquest el més potent de l'arsenal rus, amb Iskanders, amb altres armes, i havia provocat novament víctimes mortals i ferits entre la població civil. I de fet, com que va venir a fer declaracions també, a banda del bomber, la comissionada russa pels drets humans, i la Yana Lantratova, vam aprofitar per preguntar-li si ella condemnava amb la mateixa contundència la mort d'infants ucraïnesos, i això és el que ens va respondre als micròfons de Catalunya Ràdio.
Nosaltres ara mostrem els fets concrets que podeu veure aquí. Va ser un atac directe contra objectius civils. Al nostre país, si fa atacs, només són contra objectius militars. Els nens no han de morir.
Clar, l'Lantratova qualificava aquest atac com un crim de guerra, acusava els ucraïnesos d'assassinar nens deliberadament, i molt probablement això ho feia perquè sap que el dret internacional és especialment dur, especialment contundent amb aquests crims contra els infants, i de fet les autoritats russes afirmen que els morts tenien entre 14 i 18 anys, però això no acaba de concordar amb les dates de naixement publicades per la mateixa administració, el llistat que van fer, que indiquen que totes les persones que hi van perdre la vida eren majors d'edat, que tenien entre 18 i 23 anys, i que sobretot la gran majoria eren, com deien, noies d'aquest centre de formació professional de pedagogia.
Dóna la sensació, i no sé si és només una sensació o fets, però és difícil sempre tenir la informació, però que aquest mes de maig està sent especialment sagnant pel que fa a víctimes civils.
Sí, perquè de fet hi ha diferents explicacions. D'una banda, veiem com Rússia i Ucraïna pràcticament no estan avançant posicions al camp de batalla. L'ofensiva aquesta de primavera de l'exèrcit rus no ha reeixit, pràcticament no han pogut avançar gens, i tampoc hi ha progressos a la taula de negociacions de pau. Són unes converses que estan pràcticament congelades. I això què fa? Doncs que tots dos exèrcits recorrin als atacs aeris, que és on ara mateix tenen més influència. I a més, com que cada vegada tenen més drons, millors drons, més potents, que poden arribar més lluny, tenen més capacitat de burlar les defenses enemigues i d'arribar a la rereguarda. Llavors, què passa? Que quan la guerra es trasllada a les ciutats i als pobles, com per exemple Starobylsk, qui s'emporta la pitjor part, doncs sempre són els civils.
Efectivament, ja ens has explicat molt bé el context amb el que feu aquesta sortida i el poc marge de maniobra que heu tingut. No sé si heu tingut altres limitacions també a l'hora de treballar amb aquesta sortida a Lugansk.
Sí, va ser un tour en què no vam poder anar per lliure en cap moment. És a dir, ells fins i tot van intentar convertir-nos en part de la propaganda del Kremlin. És a dir, només baixar de l'autocar, perquè te'n facis una idea, ens esperava una munió de periodistes russos per filmar-nos a nosaltres, com si fóssim els protagonistes de la història. Ens gravaven constantment, ens pressionaven, ens preguntaven que quines sensacions teníem, que què ens semblava que Ucraïna estigués atacant a civils amb components de drons fabricats a Europa, si allò ens semblava una posada d'escena o era real. És a dir, ens van acribillar a preguntes i la diplomàcia russa s'ho mirava i només ens va deixar relacionar-nos amb les autoritats. Com dèiem, no vam poder parlar amb les víctimes, amb cap testimoni, amb cap veí, i fins i tot hi va haver alguna de les imatges molt estranya que duia a la confusió, perquè, per exemple, estàvem allà i just va aparèixer un grup de persones vestides de negre, amb les cares molt llargues, molt afectats, sostenint fotos dels estudiants morts, i tothom vam donar per fet en un primer moment que eren els pares, les mares, els familiars, i després van resultar ser funcionaris que els havien col·locat allà per les càmeres sostenint aquestes fotografies als seus braços, no? Per tant, ens va quedar una mica aquesta sensació que els fets ja eren tan tràgics que costava d'entendre que, a més, s'hagués d'instrumentalitzar el dolor.
Sí, perquè, com dius tu, amb la informació pura i dura ja era prou greu com per no haver-hi d'afegir res més, però en la guerra ja sabem com funciona i la propaganda és un dels elements que més...
I que tan importants són els fets com el relat que se'n fa dels fets en una guerra.
Efectivament. Cristina Solies, des de Moscou, moltíssimes gràcies per aquesta connexió.
A vosaltres, bona nit.
Bona nit. Broken, the root is painfully open. The beauty is in the finding. The darkest parts of the ocean, deep waters in motion. The tide was coming in heavy. I always knew I was chosen to handle whatever chose me.
Ara hem de treure el cap a Escòcia. Res, 6 minuts i arribarem a 11:15 de la nit. Allà, el jutge ha decretat presó contra l'exmarit de l'antiga primera ministra Nicola Sturgeon arran de la confessió d'haver malversat més de 460.000 euros dels fons del Partit Nacional Escocès. Sturgeon Johnson, recordem, absolt l'any passat per aquesta qüestió, ha assegurat que no sabia res del que feia l'aleshores parella seva al càrrec dins del partit. Londres, Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit. L'exdirector executiu del Partit Nacional Escocès admès davant l'alt tribunal d'Edimburg que va desviar més de 400.000 lliures de la formació. Sentim la policia escocesa.
Va abusar de la seva posició privilegiada amb accés als fons del partit per ingressar diners als seus comptes i finançar-se un estil de vida fastuós que anhelava però no es podia permetre.
Segons l'acusació, Peter Murrell es va comprar articles de luxe, un Volkswagen, un Jaguar i una autocaravana. La seva exdona i exprimera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, absolta l'any passat, ha dit que desconeixia què feia la seva exparella i que estava molt ferida, trista i també molt molesta. El seu exmarit està en presó preventiva i sabrà la sentència el 23 de juny.
5 minuts i arribarem a 3:15 de la nit. Farem ara una pausa per la publicitat i a la tornada, entre altres coses, parlarem d'una notícia esperançadora per totes aquelles persones, i són moltíssimes, que tenen algun tipus d'al·lèrgia alimentària. De seguida ho expliquem.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
Amb el suport de Bonpreu Esclat.
Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic.
Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
Consulta el programa a firaviva.cat.
T'hi esperem.
A Catalunya, l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Estàs confonent correlació amb causalitat.
No,
és un
no,
problema de primer,
no,
de filosofia,
no,
de lògica,
no,
de la Unia.
No, ja ho sé.
Que és
el mateix que la IA.
Que tots els pobres siguin delinqüents.
La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, el que era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelons.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
Que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
Amb Ricard Ostrell.
Em van passant coses.
Sí.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
En l'últim any s'està observant un canvi de tendència pel que fa a la compra d'edificis sencers a Barcelona. Ha baixat un 31% la compra de blocs, concretament de més de 10 habitatges, tot plegat segons l'últim informe de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge. Roger Santaló, bona nit.
Bona nit.
Què està passant? Per què ha baixat aquesta compra-venda?
Doncs des de l'Ajuntament de Barcelona creuen que la forta regulació actual desincentiva l'especulació immobiliària. Durant tot l'any passat es van fer en total 149 operacions de compra-venda d'edificis sencers, una setantena menys que l'any anterior. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
El número d'operacions que han entrat a la ciutat de Barcelona per tanteig i retracte, és a dir, compra-venda d'edificis sencers, doncs ha baixat un 31% a la ciutat de Barcelona en un sol any. És a dir, que l'activitat inversora, diguem, o especulativa per fer colivings i tal i tot això, doncs es troba fortament desincentivada.
I la situació del lloguer segueix aquesta tendència, també?
Aquí hi ha més ombres. L'estudi apunta que el preu del lloguer ha baixat 32 euros mensuals de mitjana, prop d'un 3%, des que va entrar la regulació dels lloguers al març del 2024. Però aquesta xifra es calcula amb les dades oficials de fiances de l'Incasòl i aquestes dades són pel nombre total de pisos que hi ha al mercat i contrasten amb el preu que es lloga al metre quadrat, que segons la Cambra de la Propietat, i fent servir la mateixa base de dades, s'ha encarit més d'un 7%. Això passa perquè ara es lloguen pisos més petits, amb menys metres quadrats, i per això la mitjana ha baixat. Segons l'Observatori, però, també s'ha detectat una baixada dels lloguers de temporada. L'últim trimestre de l'any passat, per exemple, se'n van fer uns 1.300, un 53% menys que l'any anterior.
I ara us parlem d'un estudi de la Vall d'Hebron que conclou que 9 de cada 10 pacients aconsegueixen tornar a menjar l'aliment que els provocava reaccions al·lèrgiques, com ara ous, llets i fruits secs, per exemple, a través de la immunoteràpia oral. Cèlia Forment.
Això s'aconsegueix administrant dosis progressives de l'aliment per acostumar el sistema immunitari i reduir el risc de reaccions. La doctora Galván, al·lergòloga del Vall d'Hebron, explica que es comença fent ingerir al pacient petites quantitats de l'aliment que li provoca la reacció. Després es van incrementant fins a arribar a la dosi màxima que el seu cos tolera.
En un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. Induïm que la persona, el seu sistema immune no reaccioni contra l'aliment.
Les al·lèrgies alimentàries poden causar des de picor o mal de panxa fins a episodis greus, com l'ofec o el xoc anafilàctic. El tractament es fa setmanalment a l'hospital i dura entre 4 i 6 mesos. Després, el pacient ha de continuar prenent cada dia a casa la dosi que tolera.
La calor d'aquests dies, ara de fet, en uns minutets en parlarem amb la Gemma Puig, ha fet accelerar la collita de cereal a Ponent i a diversos municipis ja s'ha començat a segar l'ordi.
Tot i que a l'abril també es van registrar diversos episodis de calorada, el gra no es va veure afectat i de moment a les finques on es siga abans s'espera mantenir rendiments similars que l'any passat. Això però pot canviar per a les que començaran la campanya una mica més tard, en la situació actual. Santi Caudevilla és el responsable del sector a Unió de Pagesos.
Les últimes temperatures d'estos 3 o 4 dies estan fent baixar els quilos cada dia, perquè fa massa calor per l'època que estem. El dia està entre 29, entre 28 i 31, no a 35 o 36 com ahir.
Pel que fa als preus, es mantenen similars a l'any passat, però el sector alerta que els costos s'han disparat per la guerra al Pròxim Orient.
El govern i els sindicats d'educació es tornaran a reunir demà al migdia per desencallar el conflicte.
I serà la cinquena trobada des que es van reactivar les negociacions. Mentrestant, el govern aplana el terreny i aprovarà demà la incorporació al curs vinent de gairebé 1.800 professionals, un miler dels quals seran per a l'escola inclusiva. És el gruix de docents que va pactar el govern amb els sindicats minoritaris, però encara està lluny dels 6.400 professionals que demanen la resta. A tot això, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat demà una vaga per als estudiants de secundària i Universitat de Catalunya i el País Valencià.
S'adjudiquen els estudis per ampliar les vies de tren de la línia R2 de Rodalies, això és entre Castelldefels i el Prat de Llobregat.
Una actuació que vol doblar la via actual i és un dels projectes més destacats de les previsions del Pla de Rodalies, perquè permetrà augmentar la velocitat dels trens regionals i dotar de més capacitat l'entrada a Barcelona pel sud, en el tram entre el Prat i l'estació de Sants. Els estudis s'han adjudicat a l'empresa Saitec per 1.200.000 euros i han d'estar fets d'aquí 2 anys i mig. Les obres podrien començar el 2030.
I campanya dels usuaris de Rodalies de l'R11 entre Portbou, Girona i Barcelona per exigir la gratuïtat del servei fins que no funcioni millor.
Des de la plataforma Ja n'hi ha prou han començat a recollir signatures per demanar que els bitllets de tren de Rodalies regionals i mitjana distància siguin gratuïts. Carme Rosselló és la portaveu.
El que volem és que continuï sent gratuït fins que realment funcioni de veritat, perquè no funciona, no funciona.
Han impulsat una petició a través de change.org. A més, en molts dels trens de la línia s'hi poden veure xiulets i adhesius com a mostra de protesta.
12 minuts i arribarem a les 11 en punt de la nit. Ara una d'aquelles històries que ens han sorprès quan l'hem coneguda, i és que s'han recuperat 300 caixes de material arqueològic procedent d'excavacions fetes a Tarragona i municipis de l'entorn. El material, entre el qual hi ha un miler de monedes, per exemple, de la Guerra del Francès, era a casa d'un arqueòleg que havia treballat en els diferents jaciments. Tarragona, Clara Chavarría.
La investigació de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra va començar a rebre l'alerta que en un bar de Torredembarra hi havia penjada una placa de ceràmica provinent de l'edifici històric de Cala Gapito, de Tarragona. L'establiment és propietat d'un arqueòleg. El caporal de la Guàrdia Urbana, David Font, relata com es va recuperar el material, part del qual estava dipositat al jardí de casa d'aquest arqueòleg.
A partir d'aquí vam anar allà, vam fer la intervenció. El propietari d'aquest bar, l'arqueòleg, ens va dir que el jardí de casa seva tenia més material que no havia lliurat o que no l'havien recepcionat. Se li va fer l'oferiment de que fes el lliurament voluntari per tal de poder-ho donar a l'administració, i va ser quan van començar a sortir peces d'aquestes més rellevants.
L'home va acumular al llarg dels anys unes 300 caixes de material que li calia per redactar les memòries de les excavacions. Tot plegat ho havia d'entregar a la Generalitat, però no es va arribar a lliurar mai. De fet, de les 400 excavacions que va fer, només va lliurar 200 de les memòries que li pertocava fer. Entre el material, una àmfora i epigrafia romanes, o un miler de monedes de coure que van ser encunyades a Tarragona l'any 1811, durant el setge de la Guerra del Francès. L'arqueòleg està investigat com a presumpte autor dels delictes d'apropiació indeguda i un de danys al patrimoni històric.
Do you have an appointment?
The name's Bond.
James Bond. He's with me.
And you are? Don't think we've had the pleasure.
Now let's not get ahead of ourselves, James.
És el nou joc de l'icònic agent secret Bond, James Bond. El servei de Sa Majestat sortirà a la venda dimecres a les principals plataformes i s'ha desenvolupat a Barcelona a l'estudi IO Interactive. S'anomena 007 First Light. Valeria Obereda.
Sí, i arriba, segons els seus creadors, en un moment immillorable, després d'una dècada sense nous títols relacionats amb l'espia. Els jugadors es posaran a la pell d'un Bond rebel inexpert de 26 anys en una aventura, diu el seu dissenyador principal, Eduard López, que barreja tots els elements.
Molta acció, moments cinematogràfics, sigil, infiltració i espionatge, viurem drama, viurem romans, tindrem conducció, tindrem les andròmines, no, els gadgets que fa servir, tots aquests elements que creiem que són l'essència de Bond. Hem fet un James Bond que encara no és l'agent 007. Jo estava tancant en combat i tot el que fèiem combat estàvem pensant, ui, això és Bondi o no és Bondi?
I no deixem de parlar encara del món del videojoc, perquè una de cada quatre persones que hi treballen a Catalunya és dona. Per tal de visibilitzar aquest col·lectiu i impulsar noves vocacions, neix ara Gaming en Femení, un projecte centrat a donar veu a les professionals d'aquesta indústria. La creadora de continguts és Susana Pérez.
Que les noves generacions sàpiguen que és possible tenir una carrera, perquè ja n'hi ha dones que abans que nosaltres ens han obert aquest camí. Al final, si tu veus que n'hi ha dones que juguen, dones que creen, dones que gaudeixen dels esdeveniments de videojocs, tu dones el pas.
La primera edició del Gaming en Femení tindrà lloc el 13 de juny a les Cotxeres de Sants de Barcelona.
I l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició es prepara per a la gala de la setmana vinent, en què premiaran els millors xefs del país. El nou president de l'entitat, Joan Font, ha explicat a Catalunya Ràdio que vol potenciar la cuina que es fa arreu del país, tant la innovadora com la tradicional. Montse Pujol.
Joan Font és advocat, aficionat a la gastronomia, i era el vicepresident de la Junta, encapçalada per l'empresari Carles Vilarrubí, que va morir el mes de desembre. Durant el seu mandat, Font vol preservar el patrimoni culinari i els productes alimentaris al conjunt del país, amb atenció tant a les receptes d'avantguarda com a les clàssiques, sense descuidar la qualitat nutricional de la nostra cuina.
Tenim un sector primari únic al món, doncs s'ha d'anar al territori. Transversalitat, que l'Acadèmia Catalana de Gastronomia sigui l'acadèmia de tothom. Tercer punt, els hàbits alimentaris. El que no pot ser és que el 52% de la població catalana tingui sobrepès. Hem d'habituar la gent a menjar bé.
7 minuts i arribarem a les 11, i els dilluns a aquesta hora hi acostumem a posar la mirada de la periodista i col·laboradora d'aquest programa, la Marta Riezu.
Tinc la teoria que només existeixen dos tipus de veïns, els bojos i els sorollosos. Com són els vostres? Al pis de dalt jo hi tinc una parella siciliana que viu allà fa segles. Jo hi porto 10 anys i ells potser 20. No puc evitar que em caiguin bé. És una pega, perquè si no els pogués veure seria més fàcil. Bé, el problema és que no són gens delicats. No criden, però no són gens fins. Sempre van fotent cops a tot, arrossega les cadires, no tracta les coses amb delicadesa. Són matussers. Vaig demanar consell a un amic molt savi. I em va dir, mira, si posessin música alta a l'hora de la migdiada, els hi pots dir, és una cosa molt concreta. Pots canviar un costum, però no pots canviar un tarannà. Si són barruers, els has d'estimar com són. I té tota la raó. A canvi d'admetre que són simpàtics i molt bons pares. I ja només per això els hi passo els misteriosos moviments de mobles a mitjanit.
I amb això arribem a l'hora dels esports. David Ubach, bona nit.
Bona nit.
A veure, primer document sonor del dia del món dels esports. Gerard Martín, defensa del Barça, valorant la llista d'Espanya per al Mundial.
La majoria ja anaven sempre, però casos com l'Eric, el Joan i el Gavi, ara que tornava de la lesió i tal, que hagin pogut anar molt contents per ells perquè s'ho mereixen molt, que han jugat molt bé aquest any.
9 catalans i 8 del Barça.
I 8 del Barça, exacte. Parlava Gerard Martín, en aquest cas, dels seus companys concrets al Barça. Ell no hi anirà al Mundial, però s'ha mostrat, doncs, per la part dels companys, content, perquè hi ha futbolistes que eren dubtosos d'entrar a la llista de Luis de la Fuente, ho han acabat fent, com per exemple Eric García, Joan García o Gavi, no?, per diferents raons. I seran tots tres, formen part dels 8 futbolistes del Barça i anant a pams. Pel que fa als nous catalans, doncs, els nous catalans són Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Lamine Yamal i Dani Olmo, aquests 5 del Barça, també David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de la Sassuna. Aquests són els 9 catalans. En tenim, a més, d'aquests 9, 5 que són del Barça i hi ha 3 blaugranes més, que no són de Catalunya, són de fora, per un total de 8, que són Pedri, Gavi i Ferran Torres. A més, això contrasta i molt amb l'absència total de jugadors del Madrid. Cap ni un dels 26 de Luis de la Fuente juga al Madrid.
Això havia passat mai?
No, és inèdit. De cara a un Mundial és inèdit totalment. Mai a la història.
Molt bé, doncs déu-n'hi-do. Segon àudio de la jornada esportiva que volem destacar avui és de no fa tanta estona i l'hem trobat
no.
A Manchester.
I feel tonight that really means that connection, that this club for Khaldun Al Mubarak and all the people and with all the city.
Bé, l'hem deixat en versió original, un Pep Guardiola molt emocionat, és un dels molts fragments que ha deixat el tècnic de Santpedor en el seu comiat del City després de 10 temporades. Aquesta tarda a Manchester hi ha hagut una rua per acomiadar, doncs, no només Guardiola, sinó també un dels anglesos emblemàtics del City dels últims anys, John Stones, i el portuguès Bernardo Silva, però sobretot l'adeu ha estat el de Guardiola. Al final de la rua, doncs, ja han format concentració, s'han anat exhibint els diversos trofeus que ha guanyat Guardiola en la seva trajectòria amb el City, entre els quals 6 Premier Leagues i una Lliga de Campions, i a més hi ha hagut actuació amb to català de Mishima i també presència, doncs, de Chiqui Beristain, per exemple, que va deixar el seu càrrec de secretari tècnic fa ben poc, i d'algun exjugador de Guardiola, ara entrenador de destacat com Vincent Kompany.
Sí, a partir de les 11 en parlarem, eh?
Sí, ara parlem d'això, perquè efectivament aquesta presència dels Mishima, no?, també li ha donat un toc català. Gràcies, David.
Adéu-siau a vosaltres.
Countenance reads poorly as a turn is taken to spit. All the bile that's risen up and filled them up like feathers in a pillow. Put on those shades because your eyes can speak a thousand words, a thousand moments reserved. Don't want to give the game away. He's an outsider, but he's been inside for hours. She's a believer, though with perseverance things can take more.
Aquí, jo crec que aquí estava la clau, eh? Hem hagut d'esperar
una mica,
la
sí.
Tornada, però aquest more hit.
Estàvem esperant confirmació, de fet, exacte. No? Que això havia de continuar, aquesta calor.
Sí, el tema és contundent. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, doncs sí, perquè la calor també és contundent.
Sí que ho és. Doncs
sí, és aquesta cançó de Letar que es diu More Hit, perquè aquesta setmana tindrem més calor. Avui, aquesta passada nit, la nit de diumenge, dilluns, vam tenir la primera nit tropical a Barcelona. tornant al Raval, amb aquests valors quan no baixen dels 20 graus. Diumenge al Fabra i a Portbou, per tant, ha començat no només la calor de dia, que ja fa uns quants dies que aquest termòmetre es va enfilant, sinó que també doncs, aquesta calor de nit, aquests valors que no baixen durant la nit i matinada. I aquesta setmana, i també demà, doncs aquesta serà la tendència. Les temperatures aniran pujant. Les màximes més altes demà, d'uns 34-35 graus, una miqueta com avui, amb moltes màximes d'arribant als 30 graus, fins i tot en alguns trams del litoral o prelitoral i també cap al Pirineu, amb un dimarts molt estable. Hi pot haver algun núvol baix, algun banc de boira cap a les Terres de l'Ebre a primera hora, i a la tarda sol, alguna banda de núvol prim i alguna nuvolada inofensiva. I d'aquí la cançó de More Heat, perquè entre dijous i divendres doncs encara es notarà més aquest augment de la temperatura. Estaríem parlant que cap a ponent doncs aquestes màximes podrien arribar als 37 o 38 graus, per tant, una temperatura disparada doncs, per ser l'última setmana de maig.
Sí, sí, o sigui que estem en plena escalada ja, eh?
Sí. Aviam si es posa una mica lloc, que si no es farà duríssim.
Sí, de mica
en
mica.
De moment, aquesta setmana no.
Ja. Ens la passarem com podrem, doncs, escolta.
Ànims a tothom.
Vinga, adéu, Gemma, bona nit.
Bona nit, encara que sigui tropical. Bona nit.